d'expressió artística en un dels esdeveniments culturals més esperats de l'estiu. Hem arribat així a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel·li Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Tenc un amic que en els inicis de la xarxa social Facebook es va donar d'alta, però amb dades falses. Me'n vaig adonar quan Facebook me va avisar que era el seu aniversari i jo sabia que no ho era. Ja intuïa el meu amic que quedi dit que no tenia res a amagar, però ell ja intuïa que estàvem exposats. Nosaltres, les nostres dades, les nostres amistats, en aquell moment no enteníem massa bé quin era l'objectiu de la xarxa i mos demanaven, per això és gratuït, que bo, no? Jo m'he trobat una companya d'escola que no veia feia 30 anys. Tu i ells, els que fan servir les nostres dades personals per dir-nos què ens agrada, què volem comprar i a qui hem de votar, per posar un exemple. Avui estem tan exposats que ni ens salva mentir en el dia que vàrem néixer.
Aquest sol mai se pon, aquest sol mai se posa. Som nosaltres que donem la volta. No fa falta més foc, aquest sol mai se posa. Passaran milions d'anys obrint els mateixos panys. És un arbre que fa son, és un fum que no fa nosa.
De totes les exposicions, n'hi ha una que ens toca la pell i podríem dir, a més, que literalment cada dia, que és l'exposició solar. El sol és vida, ens dona vitamina, vitamina D, ens posa, bueno, molt necessitant, però també pot ser un enemic de la nostra pell si no ens protegim bé. Com també és enemiga, per cert, la informació falsa, i davant aquestes fake news que cada vegada n'hi ha més, hi hem de posar evidència científica i rigor. Tomàs Moret, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Moltes gràcies. És un plaer poder xerrar d'un tema que ens afecta absolutament a tots.
Totalment.
Perquè tots tenim pell i tots estem explorats en els sols.
Totalment, totalment. I d'avui havíem de xerrar amb tu a partir d'aquesta paraula, exposició. En Tomàs és farmacèutic comunitari i és vocal nacional de Dermofarmàcia i del Consell General del Col·legi d'Oficials de Farmacèutics. Així que per lligar-nos a paraula d'avui, exposició, que és el que li passa a Tomàs a la nostra pell a nivell celular quan la sotmetem a una llarga exposició solar?
Mira, quan nos exposem en el sol, la pell no només se posa morena o vermella, o si està molt de gent se crema, no? Pues tenim, a nivell celular, se produeix un procés degut a la radiació ultraviolada que travessa la pell i pot provocar danys a l'ADN de les nostres cèl·lules.
Uh-huh.
I generar unes molècules que es diuen radicals lliures que fan és acceleren l'envelliment de la pell, no? I el nostre organisme pues té mecanismes per, diguéssim, per reparar part d'aquest mal, no? Però quan l'exposició és intensa o repetida durant molts anys, aquests mecanismes poden no ser suficients. I és quan apareix el risc d'un envelliment prematur i també del càncer de pell.
Vale, això té a veure amb aquesta idea que deies que la pell té memòria, justament això que ara mos estàs contant?
Sí, clar. És una manera molt gràfica d'explicar quan deim que la pell té memòria, que el dany solar s'acumula en el llarg dels anys, no? Pues perquè una cremada de l'infància, pues, te peles i desapareix, sí, visualment en els pocs dies, no? No ha passat res.
Mm.
Però part d'aquest mal se queda enregistrat a les cèl·lules, no?
Mm.
I en sotens, tota aquesta acumulació pot manifestar-se en forma de taques, de rues, de queratosis actínica o fins i tot de càncer de pell. El que passa és que quan són joves, pues, només nos cremam, nos pelam i no veiem més allà l'efecte, no? Mm. I que tots aquests efectes solen començar a sortir a partir pues, de 35, 40 anys, a partir d'aquesta època, pues, quan es veuen més. I a mesura que ens feim més majors, pues, hi ha més probabilitats d'aparèixer aquest càncer de pell. Ja. Hi ha unes estadístiques que són claríssimes, que són els infants que fins als 18 anys no s'han cremat mai, sí, tenen un 95% menys de tenir càncer de pell que els que s'han cremat.
Sí, sí. I quan nosaltres, per exemple, mos posem vermells o mos posem morenos, d'alguna manera també la pell està avisant o s'està defensant o mos està dient ei, alerta?
Exactament. El bronzejat no és un signe de salut, sinó que és un mecanisme de defensa. I això ho hem de tenir clar. No existeix el bronzejat saludable. Això que s'ha posat com a de moda, no existeix el bronzejat saludable. Me sap greu. Mm. Però quan la pell detecta aquesta radiació ultraviolada, que xerràvem abans, que ve de sol, la radiació solar, la pell, pues, produeix un pigment que es diu melanina, que és aquest pigment que no es dona color, però que és un pigment que no és perquè estiguen més guapos, yeah, sinó és un pigment que se produeix per protegir les cèl·lules dels efectes del sol, no? Mm. Per tant, quan tu estàs moreno, significa que la teva pell s'ha hagut de defensar. I el que hem d'intentar és protegir-nos abans de que la pell necessiti a realitzar aquesta defensa, no? Aquesta resposta de defensa davant la radiació solar.
Val, per això, com dirien, per ombra, no? Anau per ombra sempre que pugueu.
Hem de disfrutar, hem de disfrutar del sol. Sí. Nosaltres, al món que vivim a les Illes Balears, tenim la gran sort de tenir moltíssim de dies de sol. L'hem de disfrutar, però l'hem de disfrutar amb cura.
Amb cura. Jo per això feia ara un poquet la broma d'anar per ombra, no? Però també ens poden protegir amb un capell, amb una gorra, amb màniga llarga, etcètera, etcètera. Vull dir, no han d'estar a les hores del dia. Jo crec que hi ha coses que sabem des de fa molts anys que hem de fer i que podem fer. I després tenim els protectors solars, que cada vegada també, segurament, no sé si són millors, tu ara mos ho diràs, però que aquests protectors solars també tenen un nombre, un 30, un 50, un 50 més, que mos està dient alguna cosa. A mi a vegades me surten uns vídeos per Instagram que ja dic, hem de xerrar amb algú que mos pugui posar un pot de llum, perquè mos estan arribant unes informacions que fan un pot de por. Què són aquests nombres? Què són aquests números, Tomàs?
Mira, això multiplica els temps que la nostra pell tardaria a començar a posar-se vermella. És a dir, quan nosaltres, si nosaltres, per exemple, estem tardant 10 minuts en posar-nos vermells, no? Pues, nos posem un fotoprotector 30 i podríem, diguéssim, estar protegits durant 300 minuts. Multiplicaríem 30 per aquest 10 minuts. No? Això és el que significa. Però què ocorre? Perquè tu podries dir, a veure, idò, si me poso un 50 puc estar 500 minuts i puc... Però no. No, això és teòricament si estiguessis dins una sala que no passés ni aire ni passés res, no? Perquè la vida real, el que ens passa és que no ens banyem, no ens aixugam amb la tabeola, no es, ni ens arrosseguem per serena, van amb una colxoneta, amb un pàdel o el que sigui, no es tocam, perquè no ens donen compte, però no es tocam molt la cara, tots. I per això és superimportant replicar el fotoprotector cada dues hores o després de banyar-se, o si hi ha una sudoració intensa, per exemple, si feim esport, no? Uh-huh.
Val. Idò, important, i també no jugar amb això, el que ara tu deies, no? Són 30 amb aquest 300, són 50 amb aquest 500, no? Anar amb alerta, no?
Jo aniria sempre a cercar, si la gent que té que és més de pell blanca, de caucàssic, típic, blanc, cançó moreno, diguéssim, jo, de blanc moreno fins a ros, jo aniria a cercar sempre fotoprotecció molt alta, de 50, 50 més. Uh-huh. També depèn un poc de quina activitat vulguem fer, clar, no? Sí. Però la gent que potser té la pell més ja de naixement més bronzejada, saps, d'un color més marró, pot anar a cercar un SPF 30. Però inclús la gent que és de pell negra s'ha de protegir, perquè és veritat que no tindrà que té molt poques possibilitats de tenir càncer de pell, però el fotoenveïment existeix i també tenen més probabilitat de tenir taques.
Ja.
La qual tots no s'han de protegir d'una manera o d'una altra.
D'una manera o d'una altra, important. I darrerament sentim moltes coses. També sentim xerrada, tipus de filtres, minerals, orgànics. Què són aquests filtres?
Val, mira, els dos filtres no es protegeixen del sol i tot dos són segurs. I jo aquí sí que vull rompre una llança a favor, mirau. Els cosmètics a la Comunitat Econòmica Europea són productes segurs. Va. Els compris a l'establiment que els compris. Uh-huh. Els compris a un supermercat, a una perfumeria, a una farmàcia, a un gran magatzem. Si estan a un centre normal autoritzat, sí. Si no els compres per mig del carrer, diguéssim, si tu compres un postor, són segurs. Uh-huh. Una altra cosa és t'agradaran més, tindran ingredients que ho complementin o no els atendran, però seguretat els tenim. I després, dins els filtres, normalment, quasi tots els fotoprotectors combinen els dos filtres, tant els minerals o inorgànics i els orgànics, antigament eren coneguts com a químics. No? Mm-hmm. Utilitzen tots dos perquè són els que te donen més alta protecció, són mescles dels dos, right. I amb unes textures més agradables. Mm-hmm. Però per què utilitzem els minerals? A vegades que veiem molta gent que diu no, només minerals. Els sí. Minerals només tenim dos filtres a dia d'avui. Minerals, que són l'òxid de zinc i el diòxid de titànic. No? Mm. I aquests se queden damunt la pell. Aquests no s'absorbeixen. El que fan és reflexar la llum del sol i són especialment útils pues, per les pells molt sensibles o els infants.
Mm-hmm. Val.
Però per el resto de gent, el resto de pells, la mescla, la combinació Val. Dels dos és el millor, perquè és quan cobreixes més espectre.
Val. Idò, també molt important. I sempre ens han de posar crema, sigui estiu, sigui hivern, anem o no anem a la platja. És recomanable posar-se una crema protectora, ja que estem exposats, o el manco si la gent està exposada en el sol?
Han de tenir un pot de seny en tot això, no? El missatge, sempre deien que la fotoprotecció solar són 365 dies de l'any, que són tots els dies de l'any, sobretot a les Illes Balears, que tenim molta radiació solar i, a part, que estem dins un dels llocs amb més nivell en càncer de pell, no?
Sí, sí.
Per tant, quina és la cosa? Si estem per febrer, aquests dies de febrer, que plou, pues, home, aquest dia tampoc farà falta. Tenen les coses clares d'aquest dia en què pot ploguent tot el dia i amb una radiació ultraviolada molt baixa. Ara, quan tenim aquests estiuets que, per exemple, apareixen per gener, que la gent torna a anar a vegades amb màniga curta, o a vegades que tenim per març, que ja comença a haver una primavera, pues durant aquesta època ja no s'han de començar a posar el fotoprotector i l'han de utilitzar. Per això recomanem que no només s'utilitzi per l'estiu, sinó que també s'utilitzi durant el resto de... Tenguent un poc de seny.
Sí, tenguent seny, que això també és important. Un ingredient que a vegades falta, però que és importantíssim.
Sí,
I l'After Sun té alguna propietat reparadora especial o simplement és que mos han d'hidratar la pell?
L'After Sun és un molt bon complement perquè hidrata, calma i també t'ajuda a recuperar la sensació de confort a la pell després de tot el dia o de passar molt de temps a la platja, no? O a la piscina o amb exposició solar, no? Però han de tenir clar que no pot reparar completament tot el dany de la radiació que la radiació solar ha provocat a l'ADN de les cèl·lules, no? Mm-hmm. Ajuda a que la pell se recuperi. A més, molt d'After Sun avui en dia duen molt d'antioxidants. Pues, ara, no substitueix mai una bona fotoprotecció.
Ja.
No? És un complement que anirà bé i ajudarà que tinguem la pell millor. Però no podem anar sense fotoprotector a la piscina i després pensar que posant-nos After Sun no recuperarem.
Important. I escolta, Tomàs Moret, amb Marcos Llorente, millor xerrar de futbol, no? I ja.
Amem, a Marcos Llorente li donant l'enhorabona perquè és campió del món i no ha dit ha donat la segona estrella, tots estan molt contents i com a jugador excel·lent. Ara, quan obri la boca per xerrar de temes de salut, no en tenia idea, no, em sap greu. Però, i després descalifica, jo l'he sentit descalificar l'Acadèmia de Dermatologia, que té un pes important. Mira, jo et diré una cosa, els científics discuteixen molt damunt d'una cosa, damunt d'una altra, però hi ha coses que són claríssimes. I tots els sanitaris ho tenim clar. Que és que el sol té una relació directa en el fotoenvelliment i en el càncer de pell. I això és claríssim. Hi ha unes dates que també són abrumadores, que és el 80% dels melanomes, dels càncer de pell, tenen relació directa amb el sol. Directa. Així que més clar no ho poden deixar.
Com dirien a les sèries d'advocats, que a mi m'agrada molt, no hi ha més preguntes, senyoria. Jo crec que...
Exacte.
No hi ha més preguntes, senyoria, però aprofitem, i per això també volíem xerrar amb en Tomàs Moret, que és una veu que en sap molt, ja ho hem dit en començar, vocal nacional de Dermofarmàcia del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. Fem una crida a informar-se de fonts fiables i fem una crida que nosaltres ho defensem sempre, l'evidència científica, tot el més és show. Així que, Tomàs Moret, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Sabem que és un tema des que parlem molt cada estiu. Ens dona sensació que ja ens ho sabem, però és molt important recordar-ho, sobretot en aquests temps d'informació ràpida i fàcil. Així que moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per comptar amb jo. I recordeu, gaudiu del sol, però sempre feu-ho en seny.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Xerrant d'exposar-se al sol, alerta amb els ulls i l'eclipsi de dia 12 d'agost. Seguiu totes les indicacions i, si les teniu, poseu-vos les ulleres d'IB3.
Tens el gènere?
Es refereixes a les ulleres d'eclipsi, no?
Ah, sí, les ulleres de l'eclipsi.
On aniran aquestes? Què mires?
No, que sempre que intento explicar, sempre hi ha alguna distracció o alguna cosa que m'interromp, però veig que ara t'ho puc explicar bé. Per aconseguir aquestes ulleres, el que has de fer és seguir els perfils oficials d'IB3 i allà veuràs on anirem a repartir-les. Simplement has d'esperar el... Ulleres on tour.
El què?
Ulleres on tour.
Què és això?
Idò, sigues atenta a les xarxes i sabràs què és Ulleres on tour. Vinga, ara anem a carregar això.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és història.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ara vull aterrar a la pista principal de la vida. Ara el volar més baix, veig els senyals que m'il·luminen. I hi ha més món, més companyia.
La paraula exposició mos ha duit avui fins al Museu de la Fundació Joan Marc Palma, i segurament notareu un poquet aquesta reverberació perquè estem dins un museu, i un museu hi ha moltes coses a veure i també moltes coses o molt de quadres i moltes explicacions penjades a la paret, però farem aquesta passejada i segurament notareu aquesta reverberació. Nosaltres ara mateix som davant una paret on està escrit en format de lletra majúscula un nom propi, que és el de Yves Klein, que va ser un pintor nascut a Nice l'any 1928. Va morir molt aviat, en poquet més de 30 anys, 1962, i ha estat un referent, sobretot, entre altres coses, per el seu color, aquest blau Klein, que tant l'identifica. Nosaltres saludem ja tot d'una en Pablo Pérez d'Ors, que és el director de la Fundació Joan Marc Palma. Com estàs?
Bon dia, encantat.
Que bé que mos convidis a fer aquesta passejada avui, que parlant d'exposició. Però abans de ficar-nos dins aquesta exposició, què diries del concepte, de la paraula, de la idea? Tu que ets, a més, director d'un museu i ets comissari i ets curador d'altres exposicions, també d'aquesta, la paraula que t'evoca?
Bueno, és una paraula central per descriure allò que fem en els museus. Exposar vol dir posar fora, posar una cosa que estava de dins o que estava amagada, mostrar-la en el públic. I això és precisament el que fem sempre, no només en una exposició, sinó també amb, bueno, només obrint les portes d'un museu, fes públic o dones accés a objectes que normalment estarien amagats, estarien en col·leccions privades o en altres puestos que normalment no se podrien veure. Donar l'oportunitat de veure és exposar.
I aquí tenim aquesta exposició d'aquest pintor que dèiem, de Yves Klein, que, Pablo, per preparar una exposició, per on comença un?
Bueno, se comença amb una idea i començam a pensar per contar una història amb objectes i donar una petita mostra de la trajectòria d'un artista. Per això, normalment, comptam amb un comissari, en aquest cas és la comissària convidada que nom Cristina Carrillo, i fem una selecció d'objectes que estan en diferents museus. En aquest cas estan en els arxius Klein a París, en el Reina Sofia a Madrid i IBAM a València.
I aquesta exposició se titula Un poco de infinito. Com ho feis per agafar un trosset d'infinit i ficar-lo dins les parets d'un museu?
Bueno, és una pregunta. Se pot agafar un poc d'infinit o no? I Yves Klein diria sí. Bueno, una de les coses que ell va intentar fer és capturar l'infinit en quadres i fins i tot quadres petits.
Que t'apareixi començar a caminar i mos expliques i bueno, jo crec que acabarem entenent com captura aquest tros d'infinit i aquest infinit, aquest pintor, no? Que tenim aquí?
Bueno, aquesta és una primera peça que dona la benvinguda, és una camisa amb empremtes de mans i peus de Yves Klein. I aquí veiem una petita fotografia d'un superjove Klein amb sa camisa i un amic seu que era Armand, un altre artista conceptual. Se van conèixer a Niza en una classe de judo. És un detall molt interessant, que Yves Klein va començar sa seva vida adulta com judoka. Fins i tot va arribar a Espanya l'any 51. És un aspecte menys conegut i molt interessant.
Que important conèixer qui és l'artista, no? Qui és el personatge, per entendre el que mos mostra, no? per acabar de connectar amb ell.
És un home que estava molt interessat en les filosofies orientals. En un moment molt conegut estava a la platja amb el seu amic Armand, un altre poeta, i se varen repartir el món. I van dir, jo triaria el mar. En Klein va dir, jo triaria el cel, perquè és els blaus, infinit, un gest molt poètic, però llavors era un judoka, o sigui, era un home interessat en aprendre judo per poder donar classe de judo, i així és com va arribar a Espanya l'any 51. La seva idea era venir a Espanya per comprar cavalls i anar a cavall fins a Japó.
Des d'Espanya fins a Japó se'n volia anar a cavall. Fantàstic, aquest home sí que tenia clar que podia abraçar tot l'infinit, no?
Infinit i, bueno, molt ambiciós, molt aventurer. I, bueno, per això el que va començar a fer va aprendre espanyol a França, i quan arriba ja pues, sabia suficient per viure. Arriba a Madrid l'any 51, comença a donar classe a un gimnàs que es deia Bushido Kwai. Bueno, aquí coneix amics, que seran amics seus per la resta de la seva vida. No va fer aquesta aventura dels cavalls, però sí que se'n va anar a Japó a un institut d'arts marcials on se va convertir en el primer europeu en aconseguir el grau més elevat de judo.
I això és el que veiem, per exemple, aquí on hi ha unes fotografies o com una plaqueta, no?, que posa Escuela de Judo i Jiu-Jitsu, Gimnasio Club Abascal, General Sanjurjo, 38 bajo izquierda, no?, i aquí de què venir.
Això són reproduccions del seu diari, amb fotos, retalls de premsa, típic jornal de viatge.
M'encanta. I aquí tenim la seva habitació i aquí tenim un quadre del Greco, també, no? Vull dir que també se va, com és lògic, interessar per la pintura i l'art espanyol.
Una visita a Toledo, després pues, fa, per exemple, això és un notes per anunci en el diari per donar classes de francès. I quan torna l'any 54, té aquesta idea que és la seva primera obra d'art.
Que mos l'ha d'explicar en Pablo Pérez, perquè estem a davant 10 planxes de diferents colors, no? De, com a 10 cartolines, podríem dir, que, clar, s'ha d'explicar. Això és una obra d'art.
Sí, llavors mos hem d'imaginar un home que és un aventurer, un judoka sobretot, va donar un pas molt important quan decideix crear la seva primera obra d'art per mostrar-la en el públic. Xerràvem d'exposició, això seria la seva primera exposició al públic.
Se va entendre aquesta obra, aquesta exposició?
Bueno, és un poc complexa. Això és un llibre d'artista i és com si fos un catàleg d'una exposició, però és molt més interessant perquè és una exposició que mai no ha tingut lloc. És un llibre d'artista, una obra conceptual on ell imagina com seria el catàleg d'una exposició futura, perquè tots aquests quadres no els ha pintat encara. Ell no és artista, ell és un judoka en aquest moment, però diu, jo vull ser artista, vull pintar quadres monòcroms, com sí, són aquests. A cadascú li posa un títol d'una ciutat on ell va viure. Pues bé, per exemple, Madrid, 1954. París, 1954. Niza, 51. I són tots quadres d'un sol color.
D'alguna manera està vivint i està compartint el seu procés, el seu desenvolupament com a artista, no?
Exactament, i una declaració d'intencions.
És el principi del que serà Yves Klein.
Això és com un ou de bon surt tota la resta, i el que veiem en aquestes sales són quadres monòcroms del principi de la seva trajectòria. Després de Madrid, el se'n va, torna a París, i és allà on comença a pintar quadres monòcroms.
Val, que això m'has de permetre, però és ara jo podria ser la típica visitant que me posaria davant aquest quadre monocrom de color vermell i diria, però a veure, Pablo, jo esto no entiendo, això no deixa de ser en color, això és art, això és un esforç, això que me vol explicar? T'ho demanen molt, això?
Sí, bueno, tu imagina un artista que diu com se pot fer una obra d'art el més essencial possible. Què se pot treure d'una obra d'art i que segueixi sent una obra d'art? Ell va arribar a la conclusió de que allò més essencial és el color. Se pot treure la línia, se pot treure la figuració, la pincellada, però no se pot treure el color, segons ell. Per què? Pues perquè cada color té una associació simbòlica. Si te poses endavant d'un quadre taronja, no tens el mateix, la mateixa resposta, el mateix sentiment. Tu el processes d'una manera diferent a un quadre rosa com aquest.
Fantàstic. Que interessant escoltant en Pablo Pérez d'Ors, que és el director del museu i de la Fundació Joan Marc a Palma, perquè, bueno, és la manera d'entendre, no?, d'entendre l'artista, d'entendre el que veiem, de connectar amb tot allò que veiem, i allà, davant nosaltres, tenim aquest blau que tant l'identifica que fins i tot el va patentar com a nom, no?
Sí, el color blau internacional Klein és una creació seva molt interessant, perquè no és molt habitual que un artista patenti un color i li doni el seu nom. Ell se va identificar tant amb aquest color que li dona el seu nom. I, bueno, una curiositat és que no va inventar el color pròpiament, sinó, bueno, és un color que ja existia, és un ultramarí, blau ultramarí artificial. L'ultramarí natural es treu des lapis lazuli, és un mineral que només apareix en llocs com Afganistan, i bueno, durant segles d'història de l'art va ser un color extremadament car, que només pocs pintors se podien permetre, pocs clients de pintors. I al segle XIX se va descobrir una manera de crear-lo sintèticament. En Klein va descobrir que si utilitzes com aglutinant una resina sintètica, aquest color preserva tota la intensitat mate del blau ultramarí. Malauradament, hem de mostrar totes aquestes obres amb una capsa de metacrilat que fa aquests reflexos que no són ideals, però s'ha de protegir l'obra perquè, bueno, imagina't, si tothom toqués, pues, és molt fràgil. Són totes elles peces molt, molt fràgils.
Però és vera que la tenim aquí davant. És vera que nosaltres mos veiem reflectits. Jo crec que després mos han de fer una foto, Pablo. Reflectits en aquest blau Klein. Però és vera el que deia en Pablo Pérez, que segons el color que mires, te sents d'una manera totalment diferent. Sí. I ara m'imaginava en Yves Klein, en aquella platja, assegut amb el seu amic, i digue-li, sí, jo agafaré aquell blau del cel, fins que va arribar a aconseguir això.
Precisament com has dit, quan en Klein, com has vist que estava experimentant amb diferents colors, verd, taronja, daurat, blanc, groc, quan va arribar en aquest blau, per ell mateix va ser una descoberta increïble. Va dir com que, ara que ha arribat en aquest punt, ja no hem estat qualsevol altre color. Se va voler concentrar en el blau, i després d'això ja no va tornar a fer obres monocromes d'altres colors.
Per tant, havia arribat en aquest procés, havia arribat on ell volia arribar, podríem dir. Escolta, ara seguim, però jo deia, anem a fer-nos una foto, Pablo. A veure com queda, si mos feim una foto reflectits en aquest blau meravellós, ja l'hem feta, de Klein. Però on seguim? Uau.
I és que, bueno, en la meva opinió, un dels aspectes més interessants d'en Klein és no només inventar, entre cometes, la pintura monocroma, sinó el que va fer més enllà. Per exemple, això. Això és com se pot treure sobre d'art de la paret, treure el pigment, treure el blau infinit, crear amb aquest color un objecte que forma part del mateix espai que nosaltres trepitjam.
I és aquesta escultura que ho diu, és, no, en Pablo me posa cara i no sé si és una escultura.
Què és,
clar,
això?
Què és això?
Digues tu que sí, és una escultura, és una
instal·lació? He dubtat, mos està dient alguna cosa, aquest quadre gran, enorme, en terra, blau, perquè no ho hem explicat, amb unes línies rectes, que no sé si són circulars, són com a tubs, sí, no? Són com a tubs que estan col·locats de manera diferent, com si fossin un poquet, com dirien en aquella pel·lícula, les llàgrimes de la lluvia, no? Pareixen com unes llàgrimes o unes enormes gotes de pluja.
Bueno, això és, si te'n recordes, que vàrem dir què se pot treure d'una obra d'art i que sigui l'essència d'una obra d'art. Això és una pitjada més enllà. Se pot treure el llençol, se pot deixar només el pigment blau. Això en Klein va anomenar pigment pur.
I quin nom li va posar en aquesta instal·lació, en Klein?
Pluja blava.
Pluja blava, doncs no estàvem tan equivocats. La...
Sí, ja és un poc, bueno, són per, és com una piscina de pigment, perquè s'imagini la gent que no s'escolta.
Tal qual, fantàstic, que bé, Pablo. Que ben contat i que ben filat, perquè anant d'una banda a una altra, entenent un poquet més aquest artista, aquest color, el perquè d'aquest color, com hi arriba, i aquí tenim una sala totalment diferent.
Això és una petita mostra d'altres investigacions que va fer en Klein després de desenvolupar el seu color internacional blau, i va fer, per exemple, esponges. Què t'imagines quan veus això?
Bé, jo primer m'ha vengut com una espècie de cervell, però podrien ser unes esponges marines precioses, podrien ser uns niguls, podrien ser tantes coses.
O podria ser com un arbre, pot ser una forma... És una forma natural d'una esponja coberta amb un color totalment artificial. Ell sempre està com qüestionant aquesta idea de que l'artista ha de... la idea tradicional de que l'artista deixa la seva empremta i és com si fos la seva escriptura a mà. Ell diu que no vol fer això, vol fer una creació més conceptual, més intel·lectual, on no se troba cap empremta de la seva mà, no? De la seva acció.
Que no sé si aquest quadre està fet justament amb esponja, dona la sensació.
No, això és una de les seves creacions més conegudes, i és què passaria si tornàssim a una model. Bueno, la relació entre artista i model és una cosa molt interessant en bueno, tota la història de l'art, i especialment l'art del segle XX. I en Klein la va entendre d'una manera completament nova, i és convertir les seves models en pensells. Aquí veiem en aquesta foto com en una performance. Performance és un nou tipus de creació que en Klein també va desenvolupar, i és una model nua que se cobreix de pigment blau Klein i diguem, utilitza el seu cos com pensell o com si fos un gravat.
Se veu perfectíssimament aquí, efectivament. Jo primer, com que venien de les esponges, m'he pensat que estava fet amb esponja, però se veu perfectament el pit, la panxa, les cames, no? Se veu perfectament.
Pinta d'un cos amb pigment blau. És com que no se limita a les categories tradicionals de pintura. Tu mateixa vas preguntar, això és pintura, és escultura, què és exactament? I aquestes com regions limítrofes o regions de grisos li interessaven molt.
I avui la paraula exposició mos ha duit fins aquí, fins a la Fundació Joan Marc, per conèixer més sobre de Nips Klein i aquest blau infinit meravellós. Agraïment en Pablo Pérez d'Ors per aquesta passejada. Agraïment també perquè has fet un esforç per xerrar en català, que ets de Pamplona, i ho has fet molt bé. Gràcies també. I no, gràcies també, i ho volia dir. I res, animar en els oients a gaudir d'aquesta exposició. Si l'han vist, podeu tornar després de sentir aquesta xerrada. Si no l'heu vist, jo crec que si veniu la veureu amb ulls diferents. Pablo, gràcies.
Moltes gràcies, i aquí teniu un poc d'infinit.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Arribem al final del programa exposats a les vostres crítiques, però esperam haver-vos acompanyat i entretingut, que després de l'exposició del director del Museu de la Fundació Joan Marc, mirem el cel, el blaus i l'art conceptual d'una altra manera i que no ens exposem als perills del sol ni de l'eclipsi. L'evidència científica i la crema solar, en el cas del sol, ens protegeixen. Ara toca baixar barrera i hem demanat que ens ajudi un fotògraf de mirada ampla que sap controlar i molt l'exposició de la llum.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Isaac Buch, fotògraf, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, escolta, si a tu te dic exposició, que és la paraula que han triat per el dia d'avui, que te venes cap primer de tot.
A mi hi ha dues històries. La primera és l'exposició, és el temps que queda exposat un material sensible per fer una imatge. És el fenomen principal per una foto. I després també exposició és mostrar-se, és exposar-te a que es vegi la teva feina.
Sí, sí, tot això està molt relacionat amb la fotografia, amb la imatge,
exacte,
que just és el que fa en Isaac, que és graduat en fotografia per la Universitat Politècnica de Catalunya, és fotògraf de premsa, fotògraf institucional. No sé on te sents més còmode, Isaac, en premsa, dins un estudi, fent fotoperiodisme, fent de fotògraf institucional, en polític, on te sents més còmode? O cada cosa té la seva... té lo seu. Sí,
precisament la fotografia és el que m'agrada, no? Que cada cosa té el seu àmbit. Jo vaig començar, mentre estava estudiant, vaig començar fent moda per Barcelona i viatjant i fent catàlegs de moda i amb models i tota aquesta història i és apassionant. I després m'he centrat més en el fotoperiodisme i el fotoperiodisme és cada dia diferent i per mi és la gràcia d'aquesta feina, no? Després també vaig passar una època a ser institucional, a estar en el govern, ara hi he tornat. També en aquesta faceta m'agrada introduir una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional.
Clar, perquè ara tots anem amb un mòbil dins la butxaca, però és que tots podem fer una fotografia. Però entre fer una foto, fer una bona foto, tenir una mirada de fotògraf, jo crec que hi ha un bon tros.
Que és precisament això, vull dir, ara tothom és fotògraf, tothom és capaç de fer una foto. La gràcia de ser un fotoperiodista és saber anticipar-te el que pot passar, és saber per on t'anirà la llum que et pot donar una imatge més interessant. Bueno, és tenir moltes més coses al cap que no treure el mòbil i fer la foto.
Com és la teva mirada? Com és la mirada de Isaac Buch quan està en la càmera davant? Si els teus ulls van un poc més enllà, surten un poc dels focus per veure què passa en el voltant d'aquesta imatge principal, com te col·loques tu?
Sí, jo normalment tinc els dos ulls oberts i un està mirant per l'objectiu, diríem, i l'altre el tinc una mica per controlar què està passant al voltant, no? I bueno, el que intentes és, més que mirar, pensar molt. Vull dir, funciona moltes vegades, està funcionant molt més el cap que la vista, perquè estàs intentant doncs trobar una imatge que sigui diferent, trobar altres punts de vista, això, cercar la llum que sigui més propícia, i això moltes vegades està funcionant més al cap, molt més ràpid que la vista. La vista et va guiant, però el cap és trobar alguna cosa diferent.
Sí, sí. I tenim aquestes fotografies, sobretot fotos de portada, no?, quan els diaris eren, que ho són, importants, però quan el diari de paper era tan important, aquella foto de portada que se posava a la portada, podia dir moltíssimes coses. No sé, si agafaves un polític fent allò una carussa, ja deies, vaya mal rotllo aquest senyor. En canvi, si tenia un somriure així de bona persona, ja te donava una micona de més bon rotllo. La fotografia no és innocent, eh? Se que es coeixes.
No, evidentment que no. A més, és important estar informat. Si ets fotoperiodista, és molt important estar al dia de tot, perquè tu te'n vas al Parlament i has de saber què ha passat aquesta setmana per saber a qui has d'anar a cercar i a quines cares i quines mirades i tot això. Perquè això és el que et dona la foto en molts casos. Uh-huh.
I a la fotografia institucional que cerques?
Bé, faig fotos per la presidenta del govern, per tant, és que la presidenta... Què diré? Bé, intento aplicar una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional, per tant, que sigui una cosa més amable, més curiosa, trobar fotos que siguin, bueno, que tinguin una altra mirada.
Estem en un moment, jo crec, de crisi o de replantejament de moltes coses. Segurament la feina dels periodistes, la feina dels fotògrafs és una d'aquestes feines, pel que dèiem, perquè tots tenim una càmera dins la butxaca, perquè després ha vengut Sia, que també ens fa fotos, encara que no siguin reals i ho pareixen, no?
Sí,
Vull dir, aquí... no sé quin és el repte, Isaac, no sé quin és el repte per exemple, és, per un fotògraf.
És molt difícil perquè primer només estaven les càmeres de carret, que ja era més difícil que la gent normal hi accedís. Després, amb les digitals, és més fàcil que la gent tingui més facilitat. El mòbil ha obert la finestra a tothom i la IA és increïble, perquè tu li escrius vull i això i t'ho fa. I a més d'una manera que fa 2 anys no t'ho podies imaginar i ara no t'ho pots ni creure.
Ja.
I el repte és adaptar-te una mica. És a dir, el fotoperiodisme, jo crec que és més difícil que la IA ens mengi espai, perquè el que nosaltres fem és estar al carrer i plasmar el que està passant al carrer. I això és bastant més difícil que la IA ens ho pugui suplir. Perquè si te'n vas amb un incendi, doncs fas fotos d'un incendi. I si hi ha una torrentada, doncs has d'estar allà i la IA és difícil que et mostri exactament el que hi ha. Però així tot, crec que tant els fotoperiodistes com els fotògrafs en general és anar evolucionant amb el que va venint.
Sí, sí. No sé si tu quan vas pel carrer veus fotos directament.
Moltes.
Moltes, no?
Moltíssimes. Però no sóc molt de fer-ne. És a dir, a mi jo si mires el mòbil no tinc moltes fotos de coses que em trobo. És a dir, les estic veient. Moltes vegades és més la llum que trobes, que dius, hòstia, això ara és un foton. Però no sóc molt de treure el mòbil i fer-la. Però a la vista, que cada dia estàs, hòstia, i a vegades que vas amb la moto i dius, mira, hòstia, això és fabulós.
I vas enquadrant mentalment, no?
A la càmera, per exemple, no n'hi ha moltes, però al disc dur del cervell n'hi ha moltíssimes.
Tal qual. I escolta, sí. Parlant d'exposició, no m'ha entrat a la tècnica de lo que vol dir l'exposició, ni si entra molt de llum, ni si n'entra poc i tal,
sí.
Però sabem que se basa també d'una bona fotografia, també sabem que l'edició pot arreglar moltes coses que de principi no han sortit bé, que això també és una feina i una professió, i de fet tu també t'hi has format. I t'anava a demanar si no sé si has fet alguna exposició o tens alguna d'aquestes fotos que per una cosa o un altre triaries per fer una exposició.
Fa molt poc hem creat una associació de fotoperiodistes de les Illes Balears que no existia i que trobàvem que era bastant necessari tenir-la per dignificar una mica la nostra professió, per lluitar pels nostres drets, per donar valor als fotògrafs que estem a la illa. I l'associació hem fet una exposició que es deia Fotopress, precisament, a la galeria X-Fòrum, i on tots els associats que volien, presentàvem una foto precisament d'això, de la nostra feina, el fotoperiodisme. És a dir, algú podia presentar un retrat, algú ha presentat un paisatge, d'altres coses que ens hem trobat pel carrer.
Quina vas presentar tu?
Jo vaig presentar una que va ser una mica polèmica. Perquè era una foto del 2017,
sí.
Era una imatge d'una turista passejant per un pas de peatons que posava turims que ells decidi. Mm. És a dir, el turisme està matant la ciutat. Mm-hmm. Però, clar, era una foto que ara està molt en auge, però era una foto del 2017.
I aquí hi ha sa mirada, i aquí hi ha sa mirada des periodista i des fotoperiodistes, així que us animem també a seguir aquesta associació de fotoperiodistes de les Illes Balears, que també s'unió fa sa força, i això és molt important.
Exacte.
I d'Isaac, a veure, te fes les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Que fa un home com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
A veure, mirem una mica la tele després de sopar amb els nins i després el que sí que faig normalment és quan me'n vaig al llit sí que em poso auriculars i escolto música.
Idò, vinga, música. Necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes.
Jo som molt d'en Bruce Springsteen, molt, però us diré un altre tema, que és el Sultans of Swing de Dire Straits.
Molt bé.
Hi ha una versió extraordinària d'un concert que és Night in London del 1996, que hi ha un solo de guitarra del Mark Knopfler que és extraordinari i és una cançó que quan estic així mig mogut et poses i et deixa bé.
I d'aquí a Sultan of Swing i aquesta guitarra fantàstica de Knopfler que sempre més l'identifica i mos connecta amb la seva música. I d'Isaac Buch, moltíssimes gràcies i res, alerta en l'exposició Solà, val?
Sí, també.
Una abraçada.
Sí, sí. Adéu. Moltes gràcies. Una abraçada.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
are the sultans. We are the sultans.